gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? 10 minuts. Arribarem a 2:15 del migdia. No som el Grupo Risa, però portem uns temazos espectaculars que segurament us encantaran d'entrada, si... Per informar-vos, ja ho sé, i és una qüestió que sabem tots, que sabem absolutament tots. Mireu, demà és el Dia Mundial contra el Fum. El dia sense tabac, el Dia Mundial sense tabac. Què passa amb tot això? Doncs que el tabac continua present a la nostra societat i les persones que fumen són conscients dels perills que corren amb tot això. Som molt conscients. Per què? Doncs perquè s'ha fet molta pedagogia, molta informació, molts denuncis explicant el que t'arrisques fumant. Bé, això va aconseguir que moltes persones deixessin de fumar. Això és cert. Això és cert, eh? I a més, ara, qui vulgui deixar de fumar té moltes teràpies, química, pastilles per ajudar-te a deixar de fumar. Però, clar, és una indústria potent. Estem parlant d'una indústria molt potent. Quina ha estat la porta de sortida d'aquesta indústria? Els vapejadors. Els vapejadors... sota aquesta pell de bé, doncs s'amaga un autèntic llop. Un autèntic llop. Ja tot el sector sanitari, des de si parlem de les farmàcies, si parlem de metges, si parlem d'experts, ja estan advertint dels greus efectes per la salut dels vapejadors. Mireu, hi ha una cosa claríssima, i és que qualsevol cosa que entre els teus pulmons, més enllà d'un aire raonablement net, pot ser un problema. Pot ser un problema. Tot això, evidentment, se'n va agreujant sense final. I hi ha una enquesta... l'enquesta Estudies, que diu que un de cada dos estudiants, estem parlant del 54,6%, exactament, estudiants, no? D'entre 14 i 18 anys, ja han provat les cigarretes electròniques almenys una vegada a la seva vida. Clar, això, a part d'això, amb que no, és que no passa res, és que... No, és un... sí que passa, i a més és una porta oberta a començar a fumar. Mar Puerto, com estàs? Tu fumes?
Bon dia. No, jo no.
Com tenim el tema dels vapejadors?
Ho tenim complicat, perquè és una de les principals preocupacions, no?, de les noves formes aquestes de consum, el dels cigarrets electrònics o els vapers, sobretot els experts, no?, els metges en aquest cas, incideixen en la necessitat de regular la presència d'aquest tabac i dels vapers als espais públics, tant físics com també digitals, no?, que són dues vies a través de les quals els joves normalitzen aquest consum. Preocupen moltíssim les xifres, tu mateix ho has dit, un de cada dos estudiants entre 14 i 18 anys ha provat aquestes cigarretes electròniques, i el consum del tabac és la primera causa de mort que es pot prevenir a Espanya i al món, i a la vegada és el responsable de més del 30% dels casos de càncer, ja que està relacionat amb 16 tipus de càncers diferents. Les morts per tabac són també les xifres demolidores, 63.000 anuals, i això significa que a Espanya es provoca ja provocades per tabac cada 10 minuts una mort. O sigui que parlem també de xifres, en aquest cas no només amb vapor, sinó que amb tabac també, que totes juntes preocupen, i sobretot els metges, en aquest cas.
Parlem d'això, i parlem precisament, ja fent un cop més al Dia Mundial sense Tabac. Tenim al telèfon el doctor Laureano Molins, cirurgià toràcica al Hospital Clínic de Barcelona i president de l'Associació contra el Càncer de Barcelona. Doctor, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Jo ja m'havia arriscat i havia dit allò de que qualsevol cosa que ens fiquem als pulmons que no sigui un aire raonablement net, podem tenir problemes.
Bueno, sens dubte, no? Fins ara ha sigut el tabac. El tabac doncs, ha estat absolutament demostrat, no?, que és un responsable de més del 30% dels casos de càncer, no solament de pulmó, sinó de laringe, de bufeta urinària, a part d'afectació vascular i d'enfisema, etcètera, no? Però realment, ara, un cop això ha estat tan clar... doncs els nostres enemics, per dir-ho d'alguna forma, que són les tabaqueres, doncs han tret aquesta nova forma, no? Aquesta nova forma de portar-se alguna cosa a la boca, no? I de, que és el vapeu, no? El vapeja. Llavors, doncs, lògicament, doncs, tenim també ja demostrades patologies de pulmó que poden portar a el que diem una fibrosi pulmonar, no? O sigui que realment és molt dolent, té menys incidència amb el càncer, però el que té sobretot és l'efecte de continuar mantenint l'hàbit de portar-se algú a la boca perquè després un s'enfarti i torni a la cigarreta.
Bé, és a dir, que pot ser els vapejadors poden ser una porta oberta a passar o a donar un salt cap al tabac, en aquest cas, no, joves?
Absolutament, exactament. Aquest és el problema.
Entenc pel que acabes de dir que no tindria una relació tan directa amb el càncer com ho té el tabac, però sí que és perjudicial, en aquest cas, sobretot per l'addicció i aquest pas per donar cap al tabac.
Sí, exacte. El tema és que el tabac, diríem que el que és perjudicial i que s'ha demostrat que produeix càncer, bàsicament és els alquitrans i la combustió del paper, etcètera, del tabac, no? Llavors, el de la cigarreta. Llavors, la idea és que aquí, i de tot el que fa que tu tornis a continuar fumant és la nicotina, no? Llavors aquí mantens la nicotina i mantens altres substàncies que, bueno, ja aniran sortint més coses, no? Però els primers anàlisis són de malalties, el que diem, intersticials del pulmó. Uh-huh. Però sobretot és el pas, és el pas. Els està venent com és una forma molt, molt bona de deixar de fumar i és un engany, la veritat és que és un engany, és una maniobra molt, molt ben establerta per les tabaqueres, perquè torno a dir, els joves continuïn doncs portar-se a la boca.
Mira, precisament això t'anava a preguntar exactament, si igual que servia o podia servir en un camí cap a la cigarreta a través del vapejador, si al revés una persona que volgués deixar de fumar també li serviria al contrari, però entenc que m'expliques que no.
No, perquè, a veure, no està demostrat que s'hagi que millori la tassa de deixar de fumar i banalitza el tema de portar-se aquest hàbit, no?, que diem, de mantenir l'hàbit de portar-se algú a la boca.
Bé, el percentatge d'estudiants que ha provat els vapejadors és elevadíssim. Estem parlant pràcticament del 55% entre 14 i 18 anys que han provat, com mínim, han provat les cigarretes electròniques una vegada a la seva vida, com a mínim. Clar, és un augment, o sigui que va en augment. Alguna cosa, alguna peça del mecanisme no acaba de donar una percepció del perill real que pot tenir. Alguna cosa aquí no... Alguna peça no funciona.
Bueno, exacte. Tenim aquest observatori del càncer que tenim i que hem vist això, no? Que el fum, el que diem el fum digital, no? Doncs més del 57% dels joves han vapejat o han fumat catximba i és que està de moda. Està de moda perquè ho fan moltes gents famoses, no? Els actors, els streamers, els influencers, no? I clar, l'exemple pues, no és el millor i això és una lluita contra aquesta moda.
Tu creus que realment els joves són conscients del perill que pot portar tot això? O senzillament es deixen portar?
Jo crec que es deixen portar. Els perills ja quan en l'època del tabac, que encara l'estem, perquè encara fuma tabac tradicional el 25% de la població, encara que s'hagi doncs, demostrat tant doncs, tots els seus perills, no? No solament de càncer, sinó d'altres malalties. No? I realment doncs, veiem que ja com a poca consciència i intentem fer tota la publicitat i la comunicació i la informació i l'educació, no? Hem de començar molt a baix, hem de començar amb els nanos que tenen ara 7, 8, 9 anys, perquè si no ja arribem tard.
La química pot ajudar? És a dir, les farmàcies, aquestes pastilles que poden ajudar a deixar de fumar?
Sí, sí, a veure, ajuden, però no com a mètode de dir me'n vaig a la farmàcia a comprar-me una pastilla per deixar de fumar. No, primer hi ha que tenir un seguiment. Hi ha d'haver-hi algú que et digui, vinga, va, setmana que ve, fem això. Sí, és un complement, i és bo, gràcies a les pastilles, doncs la tassa d'èxits doncs, ha passat del 10% que estàvem, o sigui, 10% de les persones que intenten deixar de fumar a l'any continuen sense fumar, el 90% no ho aconsegueixen, i amb les medicacions doncs, i el consell de professionals doncs, pot augmentar el 30% o el 40%, però encara veieu que és molt difícil.
Doncs, doctor Laureano Molins, cirurgià toràcic a l'Hospital Clínic i president de l'Associació contra el Càncer de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i aquestes explicacions, molt amable.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Tot un plaer, moltes gràcies. Doncs ja ho veieu, és una qüestió d'evitar morts, és una qüestió de conscienciar-se i tot i que ja penso que aquestes alçades tothom ha de ser conscient dels riscs que hi ha davant de tot això a les noves generacions i se'ls ha d'informar també, en aquest cas, ja no del tabac, que suposo i he d'entendre que hi ha prou informació i que arriba, sinó també dels vapejadors, que són aquesta porta, entre cometes. Ens queda parlar de moltes coses, d'entrada. Atenció, no sé si l'altre dia on hi va haver un altre robatori de coure. És un dia sí, un dia no. Hi ha robatoris de coure a la xarxa ferroviària. Però què està passant darrerament amb el coure? Quan el roben és perquè el venen a bon preu, i si el venen a bon preu és perquè té sortida, i si té sortida és perquè hi ha una alta demanda i menys oferta. De fet, el coure s'ha disparat el seu preu en 7 anys un 70%. Estem parlant d'una barbaritat, però què està passant amb el coure? És que no hi ha més mines de coure? És que no es pot posar en el mercat més coure? En parlarem d'això i d'aquesta importància del coure de seguida aquí, entre d'altres coses, perquè parlarem de nutrició. Després ja parlarem dels patinets, ja sabeu, aquesta regulació de la llei dels patinets que obligarà a tots els patinets a estar elèctrics, a estar enregistrats i amb una assegurança obligatòria. De seguida en parlarem. Però abans, va, anem a perdre pes. Va, vamos a adelgazar rápido, vamos a adelgazar bien, vamos a adelgazar sin pasar hambre a todas horas. Así es el plan 1, 2, 3 Express, para adelgazar más de 5 kilos en solo 3 semanas. Y Enriqueta, que es experta y dietista de Laboratorios Clinitec, nos explica cómo. Enriqueta, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Cruz. Muy bien y buenos días para todos, Hablamos del plan 1, 2, 3 porque la clave para conseguir de manera saludable y deshacernos de una vez de la barriguita o los michelines o de esos kilos de más es hacer el plan 1, 2, 3. Y además te ayudamos porque te adjuntamos un estudio de tu índice de masa corporal en función de tu edad, género y altura, para que pierdas peso, para que bajes volumen. Yo sé que muchos oyentes, Cruz, estarán cansados de hacer dietas estrictas que no funcionan. La solución, prueba, pásate ya al plan 1, 2, 3, que no son batidos porque sigues comiendo. ¿Y qué vas a conseguir entre semanas? Pues perder de 4 a 7 kilos.
El plan 1, 2, 3 es natural, con registro sanitario, es apto para hombres, para mujeres, incluso si eres celíaco, diabético o haces mucho deporte, pues también. Y lo vas a conseguir en solo 3 semanas. Enriqueta, ¿qué hacemos la primera semana?
La primera semana vamos a conseguir deshincharnos, evitar la retención de líquidos, combatir el estreñimiento, bajar más de 2 kilos y más de 2 centímetros de volumen y tomaremos los sobres con sabor a piña.
¿Cómo continuamos la segunda semana?
Vamos a continuar con los sobres de naranja, que ellos nos ayudan a renovar, a drenar, a que desaparezca la grasa del abdomen y, sobre todo, acelerar el metabolismo para que funcione más rápido.
¿Y la tercera semana cómo rematamos?
Rematamos con las cápsulas captagrasas saciantes que nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa sin efecto rebote. Y el resultado, el tiempo pasa rápido, El resultado en esas 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame al teléfono 650-51-52-53. No tienes que desplazarte a ningún sitio, sin citas, todo por teléfono. Y si lo quieres, lo recibes en tu domicilio, por mensajería y por ser oyente de COPE sin gastos de envío.
Efectivamente.
Y repito el teléfono.
Sí, venga.
650-51-52-53.
650-51-52-53. Ya lo verás que el plan 1, 2, 3 es económico y vas a bajar de peso y volumen. Y oye, Enriqueta, ¿y si añadimos ese?
Dime,
porque
dime.
Yo sé que el plan 1, 2, 3 nunca viene solo. ¿Y si añadimos el gel adelgazante, ese de doble acción para los oyentes de COPE Cataluña? ¿Se puede añadir?
se va, no se puede, no, vamos a añadirlo porque es un complemento ideal, es genial, es un gel termorreductor que lleva el rolón incorporado para que cada día un masaje, pues en esa zona que notemos que tenemos volumen, que nos vemos la grasa o que nos vemos bien la piel de naranja, ¿eh? Va de regalo, pero Cruz, vamos a endulzar nuestra vida, vamos a poner de regalo las galletas, nuestras galletas de pura fibra que están riquísimas para el desayuno o para la merienda. Gratis te viene esta gran promoción con tu plan 1-2-3 para que pierdas de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas.
Efectivamente, pues llama ya 650-51-52-53 y ahí tienes esa oferta para vosotros, los oyentes de COPE Cataluña y Andorra, sí. Que es el gel termorreductor adelgazante y esa caja de galletas. Las dos van incluidas con tu plan 1-2-3 llamando a ese teléfono 650-51-52-53, que ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para atenderse sin compromiso. Enriqueta, patunets
molt grans per tu i per tots.
Adéu, gràcies. Va, que de seguida parlarem del preu del coure. Si posem països i del que està passant, perquè és un carmelet per aquesta gent que vagi allà i s'hi juguin la vida ficant les mans a la tensió del coure de les vies del tren i se l'emportin. Saben el que fan, però hi ha un risc i a més important, no? Doncs mira, d'entrada, països productors, estem Xile, és el més gran productor de coure, seguit a distància, és a dir, treu el doble de Perú. Perú seria el segon. Doncs Xile treu dues vegades més que Perú. Doncs de seguida en parlem d'això i en parlem de la importància del coure i en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Con Avianca descubre la magia del cielo latinoamericano, con 6 vuelos diarios hacia Colombia. Conecta fácilmente con Perú y Ecuador y maravíllate con sus destinos espectaculares. Compra en avianca.com. Somos la aerolínea global número 1 en puntualidad del mundo. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Un dia descobert Coneixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Montprotec.
És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Montprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a montprotec.es.
De dilluns a divendres. Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dile a los demás que voy viniendo. Ya no está de más si vas...
Així a simple vista no ho veureu, però us faig una petita fotografia. El vostre mòbil. Les llums que teniu al vostre voltant tenen la seva connexió. El televisor, el cotxe. Si és elèctric el cotxe, encara més. Qualsevol placa solar, qualsevol generador, qualsevol transformador. Estic parlant del coure, tuberies per la calefacció, les línies de tren, evidentment, també porten tot això, que és el gran carmelet i per això és gran notícia el coure. Però què està passant amb el coure? Què està passant? Mireu, el coure és un metall que, evidentment, no és nou i porta amb nosaltres tota la vida. Quan parlo de tota la vida, no a la meva vida ni tenia la vostra vida, parlo de la vida de la humanitat. Hi va haver una era del coure, en tot cas d'aquest metall, és a dir, des de la prehistòria, l'ésser humà ja està utilitzant el coure, porta amb nosaltres sempre, sempre, sempre. I ara què? Doncs mireu, el coure ja té dos propietats que el fan molt interessant, molt interessant. Primer, una conductivitat elèctrica molt elevada, només superada per l'or, només, perdó, per la plata. La plata és, porta millor l'electricitat que no pas el coure, però és molt més cara, vull dir, seria el segon. I una alta conductivitat tèrmica, molt alta, només superada per l'or. Mireu, aquesta és, aquesta és la posició del coure. Llavors, això que fa? Que pues, és molt, és ideal per fer entrar a la indústria electrònica, entrar a la indústria bàsicament d'aquesta manera, no? A l'hora de construir mòbils, a l'hora de construir cotxes elèctrics, a l'hora de construir transformadors, a l'hora de construir aerogeneradors. Ara que estem en plena transformació cap a energia verda, el coure és un element essencial per plaques solars i pels aerogeneradors. Per posar un exemple, no? Llavors, què està passant? Per què el roben? És que no hi ha? És que s'està acabant el coure? Hi ha tanta demanda de coure? Perquè, clar, tot això que està explicant, imagineu, a escala planetària. Llavors, la pregunta és, hi ha tanta demanda de coure per tot aquest tipus d'aparells que hi ha escassetat, que no hi ha prou en tot el planeta? És un metall que s'està acabant? Parlem de present i de futur del coure i de què està passant per entendre per què la gent ho roba i per què aquesta gent ens fa la guitza quan passa això a la Renfe. Doncs amb el senyor Antoni Viladomat, que és professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu. Antoni, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Què passa amb el coure? Tan important és i tan escàs és ara mateix el coure?
Bé, com comentaves al començament, realment és un dels primers elements metàl·lics que ha conviscut en nosaltres des de la prehistòria. Pensem que hi ha la famosa edat del coure, l'edat del bronze, que el bronze no deixa de ser el coure més estany. Realment és un material que no és que sigui escàs, perquè és un material abundant. El que passa és que, com que té tantes aplicacions, ens trobem que, si per altra banda, la demanda també creix, i, com podem veure en els últims anys, les variacions de preu han sigut espectaculars, clar, qualsevol cosa que d'alguna manera la demanda creix, el seu preu puja. Encara que, diguem, en tenim molt, s'estima que hi ha un consum mundial de 23 milions de tonelades. El que passa és que d'aquests 23 milions també s'estima que una tercera part les consumeix Xina. Aleshores, sí que és veritat que Xina és un país doncs, on la construcció, el ritme que està tenint, d'alguna manera inclús s'arriba a dir que la revolució industrial que nosaltres vam patir aquí en més o menys 300 anys, ells ho estan fent en 30 anys, en 3 dècades. Sí. Clar, d'alguna manera, la necessitat que té aquest país de coure és brutal. A part que el coure,
sí,
repeteixo que no és escàs, però sí que té unes propietats que el fan molt bo per moltes coses. Primer, el preu, en principi el preu no és el preu de l'or, ni el platí, ni coses d'aquestes. Mm. Però el problema que tenim és que el seu preu, per exemple, com a idea, està aproximadament al voltant dels 10.000 dòlars la tona. Però és que en l'últim any ha pujat un 28%.
Carai!
I si tenim 5 anys enrere, gairebé un 70%. Clar, qualsevol cosa que es veu aquestes puges tan espectaculars, clar, no deixen de ser un carmel pel
carmel, que... Clar. Que vulgui sostreure coure, directament, clar. Que se la jugui la vida a la via fèrrea per treure coure. Escolta'm, Antoni, principalment, a què s'aplica el coure? A quina part de la indústria i de la tecnologia s'aplica el coure?
Bé, les aplicacions principals, a part que és un element que nosaltres el necessitem simplement per viure, un excés d'aquest element ens mataria, però és un element dels que, d'alguna manera, hem de consumir, també com a persona. Però... en l'ús industrial, sobretot en la part d'electricitat i electrònica, perquè té unes propietats que són molt bona conducció, tant elèctrica com tèrmica, i una bona conducció elèctrica, clar, qualsevol aparell electrònic avui en dia és necessari. Hi ha materials que són més bons conductors, però clar, si ens anem a plata, el preu és un altre.
Clar.
Això no vol dir que equips molt elitistes no vagin amb coure, vagin amb materials d'aquests més preciosos. Però pel gran consum, el coure, en relació al preu que té, i les propietats és un element ideal. Llavors, també el podem trobar en monedes. O sigui, moltes monedes barrejades després, aquest coure barrejat amb níquel, estany o amb altres materials, no deixen de ser també elements que es fan servir. Pensem que el coure també és una matèria prima que, ja et dic, es barreja amb altres components i tenim llautó, bronze... per tant, el tenim en molts llocs. A part de la indústria elèctrica i electrònica, també i els mòbils, perquè no deixen de ser electrònica, tot el que seria transformadors, hi ha molts altres equips, un cotxe mateix, té molts components que en el fons hi ha el coure allà al mig.
Clar, jo estava pensant que estaves explicant això, i perdó que t'interrompi, però estava pensant ara en aquesta transformació cap a energies netes, és a dir, plaques solars, els aerogeneradors... Clar, tot això empreu grans quantitats de coure. Creus que pots... No, i se'm passava pel cap. Ostres, igual es pot veure compromesa aquesta transformació energètica per una pujada de preus a l'hora de posar plaques solars o a l'hora de posar aerogeneradors. Això pot passar?
No ho crec, perquè, com dèiem, el coure tampoc és un element que sigui tan car. És veritat que ha vingut aquestes pujades, però si mirem el mercat de futurs, sembla que comença a baixar una mica. Tampoc és una cosa que diguem, puja i de forma infinita. No. I també la part, diguéssim, de coure, en el percentatge, en l'escandall d'aquests equips que m'estaves dient, tampoc és que sigui l'element que té més pes. Evidentment que és imprescindible, però no és l'element que dius aquest sense... És que aquest ens emporta el 50% del cost. No, tampoc és això.
D'acord. Estava entenent, Antoni, que és un element abundant. Per què no s'obren més mines? Per què no es produeix més? No surt a compte?
Desconec la part d'extracció del coure. Desconec. Per tant, no et puc donar una resposta allò certa. Sí que el que s'està apreciant... Primera, és un material que es pot reciclar, es diu gairebé de forma infinita. Per tant, plantejar s'obrir més mines quan realment, si no tinc matèria ja usada, simplement la puc reciclar, no sé fins a quin punt hi ha gent que es planteja obrir una nova font quan del que ja en trec ho puc obtenir. Pensa que, a part dels robatoris en línies de tren, d'aves i tot això, clar, també hi ha, per exemple, robatoris de camions quan van a portar aquest material.
Sí.
O sigui, d'alguna manera, el mercat il·legal, per entendre'ns d'alguna manera, no és només anem a robar el cable que està instal·lat en una línia, sinó anem a robar el camion que està portant el material reciclat. Perquè, clar, és un altre element a tenir en compte.
Bé, doncs sembla que la qüestió del coure està servida. És interessant el fet que es pugui reciclar pràcticament infinitament i això és un motiu per no obrir més mines, en aquest cas. Suposo que seria un del què, no? I m'ha quedat força l'atenció la de Xina, que consumeix una quarta part, no m'has dit? Una quarta part?
Una tercera part,
que és una bestiesa tot això, és brutal. Bé, doncs, senyor Antoni Viladomat, professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba-Ceu, escolta, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies, un plaer, José Miguel.
El plaer de l'estat nostre, així entenem una mica tota la importància del coure com a metall estratègic davant de tot això. Mireu, el gran productor, us ho comentava abans, és Xile. Xile va produir durant el 2023 5 milions de tonelades mètriques, el doble del segon, que seria Perú, és el doble, el Perú seria 2.500. A Europa, i l'únic país destacat en la producció de coure és Polònia, amb 400. Aquesta és la situació. I si, ja a títol de curiositat, la mina més gran de producció de coure, evidentment, està a Xile, i està ubicada al desert d'Atacama, i es diu Mina Escondida. Mina Escondida, aquesta és la regió xilena d'Antofagasta. És una d'aquestes regions al desert d'Atacama. Doncs mireu com està el tema, és especulació pura i dura. Per això roben. Per què roben? Pues perquè se'l compren. I segurament aquí és on estaria el què de tot això. Però bé, té molts avantatges, com ens ha explicat molt bé el senyor Antoni Viladomat.
De seguida parlarem d'alimentació. I atenció, perquè és molt interessant això, molt interessant això. Els que tenim nens, segurament tindrem allò al cap del que ens ha costat fer que mengin verdura. Què punyeteros, no hi ha manera que mengin verdura. Alguns sí, eh? Però habitualment la verdura és una d'aquelles coses que els nanos no es mengen. Bé, a l'Hospital de Sant Joan de Déu ha desenvolupat un patró alimentari per, amb una intervenció reglada per millorar el pes i els hàbits nutricionals de la població infantil. I això és força interessant per evitar aquest sobrepès que hi ha en la població moltes vegades, no? Es diu Nutriplato. En parlarem d'això i en parlarem de seguida d'aquesta intenció i de com fer menjar verdures, nens, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, jo sé si teniu ja canviades les finestres de Brico Ventana, doncs clar, canvia, no t'has de preocupar per la calor, que aïllaràs la casa teva en finestres modernes com les de Brico Ventana, punets, que mantindran la teva llar fresqueta i acollidora. Així que dóna-li a teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres en Brico Ventana, punets, Brico-Ventana, punets, per a una comoditat màxima, perquè l'estiu aïllaran aquesta passada calor. Brico-Ventana-Punes.
Escucha Herrera en COPE y recuerda...
Este viernes vive la Champions en el partidazo de COPE con Juanma Castaño desde Londres.
Y el sábado en Tiempo de Juego con una cobertura especial.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE.
La emoción de la radio, la emoción del deporte.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del programa Nutriplato, que està desenvolupant o ha desenvolupat l'Hospital Sant Joan de Déu amb certa satisfacció i que han participat 1.000 infants davant de tot això. El patró alimentari dels joves, dels nanos, dels petits, és important. Mireu, d'aquest estudi han fet una... volien millorar la qualitat de l'alimentació, no? I han escollit uns nanos molt determinats. 6 de cada 10 d'aquests participants d'aquest estudi necessitava millorar el patró alimentari o tenia una dieta molt, de molt baixa qualitat. Quan parlem d'una dieta de molt baixa qualitat? Estem parlant de la ingesta de verdura, d'hidrats, de peix i de carn. Això seria el que parlaríem d'una dieta saludable. A part de l'oli d'oliva, estem parlant d'una dieta molt determinada i molt concreta en aquest cas, no? Clar, davant d'això van aplicar aquest programa de, durant 12 mesos, durant un any, durant tot aquest any passat, en el programa Nutriplato, i llavors el 53% d'aquests infants van acabar menjant verdura dos cops al dia de forma regular, davant del 32% que ho feia abans. És a dir, s'ha avançat a l'hora d'acostumar els infants a tenir una dieta equilibrada. Això no sempre és fàcil, eh? És molt fàcil dir-ho aquí, és molt fàcil parlar, perquè tots sabem quina és la dieta mediterrània i tots sabem què hem de fer per menjar bé. En principi ho sabríem, però aquí entrarien altres factors com el temps, els diners, i el cost i la voluntat. I la voluntat, també. Però parlem d'aquest Nutriplato, parlem amb la doctora Damaris Martínez, que és dietista del Servei de Gastroenterologia de l'Hospital Sant Joan de Déu. Damaris, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, a què consisteix aquest patró alimentari que s'ha desenvolupat a l'hospital i quina és aquesta intervenció reglada? Com ajuda a millorar el pes i els hàbits dels nanos?
Doncs finalment a l'hospital vam veure la necessitat de poder intervenir directament en el que és un dels factors que pot influir en el que és el sobrepès i l'obesitat dels nostres infants. Com comentàvem, doncs finalment és multifactorial, entre ells el sedentarisme, l'alimentació poden influir. Llavors, com a dietistes nutricionistes, el nostre camp és la nutrició i aquí és on vam voler poder incidir. Llavors ens vam basar en el mètode del plato, o un plato dissenyat també per la Universitat de Harvard, que el vam voler il·lustrar de manera que pogués arribar als nostres infants de manera més dinàmica, amb uns dibuixos més atractius,
sí.
I que també ens ajudés a poder transmetre a les famílies com havien d'estar elaborats els àpats principals. En una alimentació saludable és important el fet que puguem ajustar quantitats que són adequades a cadascun dels rangs d'edat, però molt important els aliments que escollim per alimentar-nos, per nutrir-nos. A través del NutriPlato podem veure de manera visual tres grans grups que han d'estar en totes les ingestes, en tots els àpats principals, dinars i sopars.
El NutriPlato, perdona que t'interrompeixi, Damaris, però per entendre'ns, el NutriPlato què seria? És molt visual. Estic entenent que és un plat visual per veure quines quantitats i varietat de menjar tenim. Això seria el NutriPlato. És una qüestió molt visual, no? Tant per pares com per fills, no?
Sí. El NutriPlato és un plat físic, és un plat real que ve amb dibuixos.
D'acord.
Llavors, d'aquesta manera, pues, com comentàvem, entre els participants que nosaltres hem tingut, entre 3 i 12 anys, és una manera molt dinàmica de poder-los fer entendre quins són els aliments que han d'incorporar en la seva alimentació. Llavors, la meitat del plat vindria donat per les verdures, per als vegetals.
Mm.
Un quart del plat vindria donat pels carbohidrats, que vindria a ser l'arròs, la pasta, els tubercles, com la patata. En aquí és important també que siguin aliments integrals. I finalment tindríem un altre quart del plat, que serien els aliments proteics, a través de la carn, el peix, l'ou, les llegums. Llavors, sí, en els nostres àpats principals tenim present aquests tres grups d'aliments, de segur que tindrem una alimentació que serà equilibrada, compensada, completa, i finalment d'altres missatges que són importants en l'alimentació, el fet de beure aigua durant els àpats que no siguin.
Hi ha una cosa, i ara t'ho pregunto des d'un punt de vista pràctic. Amb això, amb aquest NutriPlato, ha millorat molt, almenys la prova que heu fet. De fet, el 53% dels infants va acabar menjant verdura dos cops al dia de forma regular, davant del 32% que ho feia abans. Però clar, com fer que els nanos mengin verdura? Si el problema, possiblement, a vegades, més que fer una dieta saludable, és que se la mengin. Per exemple, la verdura, sembla la gran enemiga. És la gran enemiga dels nanos, la verdura. Jo què sé, tenen com un què aquí al cap que no els agrada o no volen, o és la manera de cuinar-la, no ho sé. Com fer? Jo penso que aquest potser sigui el pas més difícil, no?
És una molt bona pregunta. És una molt bona pregunta. Perquè quan reflexiones una mica sobre quins són els diferents perfils, no, que t'arriben a les consultes, te n'adones que finalment el que és molt important és la logística que hi ha al darrere, a nivell familiar, perquè els nanos, els infants, finalment el que fan és imitar un referent. I és important que des de casa ells estiguin acostumats a veure en la taula familiar els vegetals.
D'acord.
D'inicis, això és algo que parlàvem molt amb les famílies. Probablement des dels inicis no puguem exigir que facin la ingesta de la que m'oferin, però no ens hem de rendir. Hem de continuar endavant. Llavors, primer, hem de fer tots un canvi d'hàbits alimentaris. És molt important també que tinguem una bona organització a nivell dels àpats, fer un menú, fer una bona llista de la compra, perquè de segur que si nosaltres, com a adults, ja sabem el que hem de preparar en aquell dia, tindrem els ingredients i grups alimentaris.
Doncs, escolta'm, Damaris Martínez, dietista del Servei de Gastroenterologia de l'Hospital Sant Joan de Déu, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat sobre el NutriPlato. Molt amable.
A vosaltres, gràcies per l'interès.
Un plaer. Doncs ja ho sentiu, en aquest cas, el NutriPlato és molt visual, és el plat aquest que diu, mira, tot això de verdura, tot això, ja ens ha explicat les proporcions la Damaris. Estem a punt d'arribar a la una. Després parlarem d'aquesta norma que diu que serà obligatori una assegurança i un enregistrament dels vehicles de mobilitat personal, dels patinets elèctrics. És una norma que no és d'aquí i entrarà, no està en vigor, però entrarà en vigor en breu, perquè ve d'Europa. És una qüestió i és una exigència de la Unió Europea. Això obligarà a tots els patinets a tenir una assegurança. Això com afectarà? S'haurà de fer alguna cosa més? Serà desincentivant? I fins i tot els usuaris hauran de prendre un codi de circulació? O com va el tema? De seguida en parlarem de tot això i en parlarem. D'entrada, l'assegurança no és molt cara. Són 30 i pico euros l'any, no és una qüestió cara. Però, clar, ja són 30 i pico euros. En principi, i això anirà per barris. I al ser obligatori, es podran especular amb preus? Això no ho dirà el futur. Però són moltes preguntes que de seguida en parlarem aquí, a COPE Catalunya i Andorra. Ara arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz. Fins ara.